21. L'espai de reflexió dels grups municipals al ple de l'Ajuntament de Valls a Radio Ciutat de Valls.
Benvinguts i benvingudes a 21, l'espai dels grups polítics municipals que tenen representació a l'Ajuntament de Valls. Comencem una nova ronda de converses. Avui és el torn de Junts per Valls. Ho fem parlant amb el regidor d'Hisenda, Finances i Contractacions, el Martí Barberà, titular doncs, de l'àrea més econòmica de l'Ajuntament. Per què? Doncs perquè el passat dilluns es va aprovar inicialment el pressupost de l'Ajuntament de Valls del 2024. Som aquí a la sala d'alcaldia de l'Ajuntament de Valls en primer lloc. Martí Barberà, molt bon dia.
Molt bon dia, David.
Bé, tenim ja pressupost del 2024. Abans d'entrar a analitzar les diferents partides per àrees, una mica les consideracions prèvies d'aquest pressupost que, recordem, es va aprovar inicialment en sessió plenària el passat dilluns 8 d'abril. I, en primer lloc, perquè aquest pressupost arriba a 8 d'abril i no a 1 de gener?
Bé, perquè la dinàmica interna per elaborar els pressupostos és complexa i nosaltres el que volem és fer uns pressupostos prou realistes com per no fer una previsió a l'octubre i tenir sorpreses, no? El nostre equip tècnic el que demana és que quan incorporem uns ingressos corresponguin a unes despeses i tot allò que fer ingressos que no són gaire clars no se senten còmodes, no? Llavors en aquest sentit ho treballem. De fet, el teníem ja bastant treballat a finals de desembre, el gener es va oferir als grups municipals. Hi ha hagut un treball amb un grup municipal que sí que ha tingut ganes de col·laborar i de fet s'ha vist després en els resultats de les votacions i hem estat també un temps treballant amb ells i explicant una mica aquest projecte. Després hi ha hagut temes tècnics a nivell de recursos humans que han fet que segurament al febrer ho haguéssim pogut portar, doncs hem tardat un mes i una mica més.
En tot cas, comptes expansius, un pressupost que té una xifra total de 37,7 milions d'euros. Aquí s'hi sumen també que fa poc temps s'han dissolt tres organismes autònoms que passen a formar part ara de la mateixa estructura del mateix consistori. S'ha tornat a dir, no? És un pressupost altíssim de l'Ajuntament. Cada any s'incrementen més recursos per posar doncs, al centre les persones que vostès també explicaven en la roda de premsa quan van presentar aquest pressupost.
Sí, no, el primer i principal eix és tot el servei a les persones, tot l'àmbit d'acció social, de joventut, d'acció cívica, d'igualtat, d'educació, de salut i dependència, no? En aquest sentit, aquest és el primer eix. El fet de que siguin uns pressupostos expansius demostren un parell de coses, no? Primer, que els serveis i el nivell de vida anant augmentant. Aquí recordar que nosaltres intentem, hem estat 3 anys sense pujar impostos, ara hem pujat uns impostos d'una manera referenciada amb l'IPC, no hem estat per sobre l'IPC, no hem recuperat el 16,6% de pèrdua d'adquisició que teníem. Per què? Perquè entenem que nosaltres hem de prestar uns serveis excel·lents d'una manera racional i sostenible per la ciutat i pels ciutadans. I per això la pressió fiscal de l'Ajuntament de Valls en aquests moments, ho pot comparar qualsevol ciutadà amb altres ciutats de l'entorn, és la més baixa de totes, no? I aquest és un objectiu també que teníem perquè també afecta a les persones i al benestar de les persones. En aquest sentit, el primer eix és aquest, el dels serveis a les persones. Aquí hi ha una variable molt important, que és que en els contractes programa amb el departament, que cofinancem normalment amb una tercera part, doncs han crescut, estem d'acord amb que aquesta sigui una àrea prioritària en aquests moments i per tant aquí l'Ajuntament també fa un esforç important per poder millorar aquests serveis.
També un pressupost a reforçar sobretot les polítiques adreçades a les persones, vostè ho ha dit, acció social i comunitària, educació, acció cívica, joventut, igualtat i feminisme, salut i dependència. A diferència del 2023, aquí hi ha hagut un increment, no?, del 6,5%.
Sí, sí, bàsicament el gran increment d'aquesta àrea, a part dels sous del personal, etcètera, que és un 2,5%, la resta està incrementada en millorar les polítiques i en millorar la dotació de recursos humans per aquestes àrees.
També Valls genera, s'ha incrementat un 22,3%, han volgut reforçar i apostar sobretot les polítiques actives de formació i ocupació i suport també a empreses i emprenedoria. Un exemple molt clar, ahir mateix es presentava aquesta fira de Valls de l'ocupació i de l'Alcamp que tindrà lloc el 9 de maig. És una iniciativa de les moltíssimes, en parlàvem en l'entrevista passada també amb la regidora, la Rosa Rovira, del conglomerat que és Valls genera, amb moltíssims serveis, amb moltíssima aposta per l'ocupació.
Bueno, jo crec que al llarg dels anys Vall Genera s'ha ficat com una entitat referent en el que seria ocupabilitat de les persones i s'ha sabut adaptar a cada moment a les necessitats del mercat de treball o a les necessitats, clar, ara no tenim un atur molt gran, però tenim atur i tenim persones i aquestes persones segurament són aquelles que s'han de formar per poder introduir amb feines de qualitat en el mercat laboral, no? I aquí Vall Genera fa una feina molt important. Què fa Vall Genera també? En el moment que les administracions superiors aposten per programes, nosaltres hi posem diners i col·laborem i cofinancem això, no? En els primers anys del passat mandat les administracions estaven fluixetes en aquest sentit. En el moment que elles han posat programes al mercat, Vall Genera va a totes, a tots, i per tant en aquest sentit tenim una eina potenta que lliga amb el que dèiem abans dels serveis a les persones, no? Si les persones tenen una ocupabilitat bona, amb una feina digna, segurament tot l'àmbit de social i de suport ha de ser més baix perquè la persona ja es desenvolupa per si mateixa. Per tant, serien dues cares de la mateixa moneda de treball per les persones.
També important el comerç, i a més l'alcaldessa va anunciar també en la roda de premsa la reserva de 100.000 euros extres que provindrien del romanent destinades al comerç. Tenim ja obert el Museu Casteller i els eixos comercials necessiten crear vida, no? Crear comerç, també que hi hagi aquest relleu generacional.
Bueno, jo crec que a nivell global, en l'activitat econòmica de la ciutat, ens queda a treballar, com va dir l'alcaldessa, expressant la voluntat d'invertir diners en aquest àmbit, el fet de que tot el que estem fent en el patrimoni, amb el quilòmetre zero, en el món casteller, en el polígon industrial, amb l'hospital, tota aquesta dinàmica econòmica de la ciutat l'ha de poder aprofitar el comerç. I aquí jo crec que, com deia l'alcaldessa, hi ha camp a recórrer. Segurament restauració, comerç, hi ha coses que van bé, però hem de definir aquest model. Una vegada sabem totes les potencialitats que tenim, inclús el model de ciutat que voldrem d'aquí uns anys amb el tema de la recuperació dels torrents, tenir totes aquestes potencialitats i posar-les al servei de que el comerç de la ciutat també sigui potent. I tot i que ja és potent, tot i que la imatge de tancament en el centre històric és significativa, però en el global l'activitat està reeixint perquè el carrer Vallvera tanquem una cosa aquí però se n'obren dues allà, però ens preocupa el centre històric, els eixos comercials i el model, sobretot el model comercial amb el que Vall Ciutat vol lligar tot això, no? Tota la promoció turística que podem tenir ara amb la restauració del Campanar, el Museu Casteller, l'Escola de Música i l'Anella Cultural al voltant del centre històric, tota una sèrie d'accions que hem anat fent, però que ara hem de veure com tota aquesta dinàmica el comerç la sap aprofitar i ens tornem a fer referents comercials del territori.
Inversions, capítol d'inversions de 8 milions d'euros. Destaqui les principals inversions que s'executaran en aquest exercici 2024. Hi ha moltíssims projectes.
Bueno, clar, com poden seguir en el ple si segueixen Radio Ciutat de Valls, les inversions no són d'un any. Les inversions són de diversos anys, no? Llavors el que anem fent nosaltres és marquem les línies com a equip de govern i com a altres grups municipals també està tot consensuat, no? I tenim com a objectiu que a Xapes ja l'estem acabant. Haurà sigut una inversió i un esforç important, però la gestió del Next Generation ens ha permès acabar-la amb la segona fase i inclús estalviar diners que havíem posat i recuperar-los per poder posar a cada padró a l'Escola de Música Robert Gerard. Acabat el museu i Catxapes, la gran peça és l'Escola de Música, no? Llavors, com que aquí tenim també un Next Generation de 1.800.000 euros i el projecte en principi pot anar a més de 4 milions d'euros, doncs hem de buscar a veure ara com ho encaixem per poder treballar l'aprovació del projecte, la licitació i l'execució. Però aquest tornarà a ser un projecte un parell d'anys vista d'execució, però és un gran canvi urbanístic al centre històric, dinamització del centre històric i de qualitat per un projecte educatiu de l'Escola de Música que de més de 500 alumnes que ara estan en dos edificis, amb unes problemàtiques que aquí no les tindran. Tot i això serà un equipament que jo crec que va més enllà de l'Escola de Música i estan situat i amb el disseny que tindrà, amb la plaça nova per darrere, davant de la biblioteca Carles Cardó, i això jo crec que dinamitzarà molt el centre històric.
El que dèiem, no? D'aquests 8 milions, 46% de les inversions destinades al centre històric, projecte més destacat és l'Escola de Música. De fet, ja s'està actuant dins de Capadró per anar avançant, no, aquesta obra que pot ser de la continuïtat, no, d'aquesta anella cultural amb el Museu Casteller que vam obrir el passat mes de setembre.
Sí, aquesta és la important, i dins del centre històric és la que dinamitzarà, però després ne tenim d'altres, com deies, amb aquests 8 milions. Tenim dins del centre històric hi ha Sant Francesc, la segona fase de l'església de Sant Francesc. Recordem que des del 78 que és propietat municipal i que no s'havia ficat a disposició de la ciutat, i ara ho aconseguirem amb aquesta segona fase. Després hi ha acabar la dinamització de la terrassa del Museu Casteller i de la finca del costat del Museu Casteller. Hi ha el desenvolupament de l'urbanització del carrer Sant Oleguer, obertura cap a Sant Antoni. Per tant, la via pública i diferents petites obres que davant de Catxapes o davant de Museu Casteller o davant d'Escola de Música són petites, però són molt importants en el desenvolupament i el canvi d'imatge en el centre històric. Després, jo crec que la part molt important se'n va al que seria Agenda 2030. No? Tornem a ficar quasi 900.000 euros de millora de la depuradora urbana. S'havia d'executar en dues fases, una ja s'està executant, ara ja posem els diners per executar la segona, i després hi ha tot el canvi de començar a aplicar els criteris de emissions zero als equipaments municipals, que és començar la dinàmica d'anar implantant plaques solars, fotovoltaiques, aerotèrmia, biomassa. Depèn de cada edifici, de cada projecte, veurem quina és la solució tècnica més favorable, però hem de començar a posar finançament, que és el que fem amb aquests pressupostos, tant per implantació de plaques fotovoltaiques o sistema alternatiu d'emissió zero com de carregadors de vehicles. No? I després hi ha una cosa que entra com a pacificació del centre històric o de determinats llocs de la ciutat, però que també ens hi entrarà per normativa europea, que és establir zones de baixes emissions. No estem amb la mateixa problemàtica que la ciutat de Barcelona, però hem de tenir un control dels cotxes que circulen a nivell mediambiental per la nostra ciutat, i a partir d'aquí prendre, si s'ha de prendre, alguna mesura concreta.
Polígon industrial, polítiques mediambientals, instal·lació de carregadors per a vehicles elèctrics, càmeres per regular també la futura zona de baixes emissions o plaques solars en edificis municipals, també salut, s'aporten doncs els màxims recursos. També és president vostè del Consell d'Administració del Pius Hospital. Anar treballant també, no?, amb el futur parc sanitari.
Quan deies de pressupostos, no deies, bueno, l'Ajuntament. Nosaltres vam presentar el pressupost de l'Ajuntament estricte, com fèiem sempre, que és de 36.700.000 euros. Amb l'aportació i la inclusió a partir de l'1 de setembre de tres organismes autònoms, que és l'Escola de Música, que és Xarxa de Cultura i que és Museu de Valls, buscant el que seria l'efectivitat de l'administració, el que fa pujar és a 37.080.000 o tal. Però el consolidat de tot l'Ajuntament passa als 85 milions, perquè els 45 del Pius, més tots els organismes autònoms sumats, al final des de l'Ajuntament en som responsables de més de 85 milions d'euros. Això és el funcionament del Pius. Altra cosa és que estem, perquè algú comentava, no hi ha cap partida del Pius, bueno, és que encara no és el moment de posar diners pel Pius, ara és el moment de decidir l'ubicació definitiva d'aquest nou equipament, que això ens ho ha de marcar a la Conselleria de Salut i que suposo que en breu arribarà, i a partir d'aquí fer la gestió per aconseguir aquells terrenys, fer l'urbanització, procedir amb tot el disseny de serveis, que queda alguna cosa pendent per veure quin és aquest model que serà únic i inicial d'unió a la primària amb l'hospital d'aguts, més el sociosanitari, més consultes, més... Bueno, serà jo crec que és un projecte il·lusionador per a la ciutat, i que a Valls siguem un lloc pioner on el Departament de Salut està disposat a posar-ho, que crec que és molt interessant. Per tant, després hi ha moltes, jo voldria destacar-ne una, perquè és de justícia, l'Eladi Homs, el Baltasar Segur, ja començarà el juny. Les dues escoles vam, amb molta il·lusió, vam iniciar uns projectes d'incorporació de les cases dels conserges i unes millores per a les instal·lacions dels nostres alumnes, i la situació de l'empresa que va ser l'adjudicatària, tot això ens ha portat una feinada administrativa molt complexa, refer projectes, tornar a licitar, licitacions complexes, però ara sembla ser, doncs, que d'una manera o altra, amb el finançament del Departament d'Educació, doncs ja podrem aquest 2024 tenir tancats aquestes dues portes, que crec que és de justícia tancar-les. No? Després, jo crec que també serà un any important per tot el que és els torrents. Hem de tirar endavant el pla especial de torrents, que ja el tenim amb esborrany, però ara ja l'hem de fer efectiu, i tot el tema d'aprovar el projecte de treure els col·lectors de la llera per eliminar les aigües blanques i poder ja enfocar d'aquí 3-4 anys amb garanties ja la recuperació mediambiental dels torrents.
Un pressupost, vostès tenen 9 regidors Junts per Valls, que és el grup majoritari d'aquest ajuntament, tenen el suport d'Esquerra Republicana, que en té 5, van reeditar el pacte de govern, de fet, que hi havia la passada legislatura. Satisfets d'aquesta transversalitat i entesa en la reedició del pacte que van signar el juny de l'any passat a l'hora d'elaborar aquests pressupostos?
Sí, bueno, jo com sempre, a l'hora d'elaborar els pressupostos hi ha un marc d'ingressos, hi ha un marc de despeses, hi ha una priorització amb les millores, i aquí doncs, d'acord amb el que s'ha pactat a nivell de grup, hem anat a millorar serveis, és a dir, hem augmentat la dotació de l'autobús urbà, perquè hi ha d'haver una licitació de l'autobús urbà nova que ha de millorar els serveis que prestem cap al polígon i a nivell de qualitat ambiental i de diferents àmbits. S'ha augmentat les partides del que serien àrea TIC per a la licitació moderna i modernitzadora de veu i dades, que hem de fer que l'Ajuntament millori tecnològicament en aquest sentit. I, per tant, hi ha certes coses que hem anat a millorar serveis, no? I en aquest sentit, bueno, vam parlar-ho i tothom veu que hi ha un punt en què a l'hora de treure licitacions noves de serveis que ja fa temps que són i modernitzar-los és prioritari. Cap problema amb els, com deies, Esquerra dona suport a Junts, bueno, i Junts dona suport a Esquerra, per tant aquí som iguals en la responsabilitat i amb la iniciativa en el projecte que vam pactar en l'acord de govern.
I a més, aquests 14 regidors de govern, vostès també han tingut converses majoritàriament amb el PSC, que té 4 regidors, màxim grup a l'oposició, i ells han decidit, en aquests comptes, abstenir-se després de moltíssims anys votar-hi en contra, de tenir vostès molts debats també, no?, amb el regidor Juan Felipe Martínez, al final s'han pogut entendre i han votat abstenció.
Sí, bueno, no és tant una funció meva, sinó que és una funció de l'alcaldessa i el tarannà de l'alcaldessa. Ja sabeu que és un tarannà de parlar, de buscar solucions i no conflictes, de que els objectius de ciutat, jo crec que difícilment cap grup municipal dirà que no vol l'escola de música que xapes, no? Hi ha hagut els debats que hi ha d'haver, però una vegada s'ha marcat la línia, no crec que hi hagi cap grup municipal que no vulgui un museu casteller. Per tant, els grans projectes de ciutat són de ciutat, i recordem que el POUM, que es va aprovar en el seu moment, va ser de consens amb tots els grups municipals, perquè era un model de ciutat que tots estàvem d'acord, no? Per tant, els tires i arronses que podem tenir en un ple queden en la discrepància de projectes, perquè hi ha discrepància de projectes, però sempre quan ens hem sentat hem parlat de les coses i, bueno, en tot cas, un pot convèncer l'altre o no convèncer-lo, però les formes no les hem perdut mai, ni Juan Felipe ni jo, no?, en aquest sentit, cosa que potser no passa amb algun altre element que tenim ara al ple. Però, en aquest cas, l'aproximació va ser en el sentit que van explicar ells, no? Hi ha unes certes mocions, unes coses que nosaltres hi donaríem importància, i que quan t'asseus dius, però si això està aquí, això està aquí, volem ficar carregadors, és que també en volem posar nosaltres, que volem ficar plaques solars, que també... És a dir, tampoc el món municipal té una diversitat a l'hora de fer les coses que jo crec que el projecte del grup municipal socialista a nivell de ciutat no es dispara massa dels altres o de l'equip de govern. Altra cosa és a nivell nacional i amb altres criteris, però a nivell de ciutat voler fer un refugi al sud de la ciutat climàtic per l'estiu, és a dir, s'escapa que li interessa al Partit Socialista, li interessa que l'interessa a nosaltres, o prioritzar unes parades d'autobús perquè siguin més accessibles, és que qui no ho vol, no? Per tant, no hi ha hagut cap problema amb l'entesa d'aquestes coses que ells ens han posat damunt de la taula, i el que trobo més important és tot el seguiment que farem dels projectes de pressupost, d'ordenances, en el futur, en el debat inicial de treball, de confiança, que mentre es mantingui, jo crec que l'alcaldessa demanarà que sigui així. Altra cosa és que es va oferir el mateix a la CUP, al grup municipal de la CUP. Jo crec que van ficar barreres abans d'hora de poder seure'ns i parlar, perquè tot i que el projecte en molts punts és molt distant, en molts altres segur que és el mateix. Llavors jo crec que l'alcaldessa, de cara al proper pressupost i les ordenances, tornarem a oferir, doncs, que el grup municipal de la CUP, que no vol dir que ens hagin d'aprovar els pressupostos, sinó que s'assegui i parlem de les coses que puguem arribar amb entesa, dubto que no vulguin pacificar el centre històric, dubto que no vulguin participar en zones de baixes emissions, dubto que no vulguin treure els col·lectors de la llera dels torrents, dubto que no vulguin ficar més personal als serveis socials, bueno, una sèrie de coses, no? que podem arribar a parlar-ne, i que l'alcaldessa té la voluntat, està claríssim.
Em sigueu que no parlaran serà amb l'extrema dreta, no?
Bueno, com que no estàs obligat a parlar amb ningú, que hem de fer els paràmetres democràtics, doncs segurament que no.
S'ha demostrat que tenen un discurs, no? S'ha vist en els plens, no? La incomoditat que genera en tots els grups, amb els quatre altres grups municipals, no?
La mateixa que genera a nivell de la Generalitat de Catalunya i de tot arreu on són. Vull dir que això, el que sí que està clar és que hi ha uns certs votants que el voten, i doncs és el ple municipal i per tant en allò que sigui estrictament legal i necessari doncs, hem de complir amb els caràcters democràtics com a bons demòcrates que som, i a partir d'aquí doncs, ja cada grup municipal decidirà com actua.
Pròxims projectes, parlem de desglosar tot aquest pressupost tant a nivell del que és Hisenda però també de Salut i Dependència, no? Seguir treballant amb el PIUS, una mica ja m'ho comentava, però són els pròxims projectes que té en les carteres que vostè ostenta.
Bueno, clar, com que porta actuacions estratègiques, Hisenda i PIUS, clar, moltes coses s'entrelliguen. Clar, jo crec que una cosa que ja comencem a treballar amb els grups municipals són les noves licitacions. Hem d'afrontar la licitació dels serveis ambientals, que és molt important i estratègica per la ciutat i per complir l'agenda 2030 i les obligacions que ens marca Europa. Hem de licitar les depuradores, hem de licitar el que seria el transport urbà. Recordem, i alguna vegada em sembla que ha sortit al ple, que hem triplicat els usuaris del transport urbà, per tant la decisió que es va prendre a principis del 2019 de fer el transport urbà gratuït va ser una gran decisió, i ara la gent el que fa és demanar, i per tant hem d'intentar donar resposta dins de les nostres capacitats econòmiques a la demanda dels ciutadans en quant a transport urbà. I després hi ha tot un tema que ens preocupa i ens ocupa, però que hem de fer a poc a poc, és anar millorant en tot el que és el tema de licitacions, no? tot el que és els informes trimestrals, que sembla que no fem res, però sí, cada vegada anem millorant les coses, i és un esforç que fan els treballadors de l'Ajuntament, al qual els agraïs-li, perquè tota la normativa ha duplicat feines, però que les hem d'anar fent per transparència i perquè és gestió del diner municipal.
Abans d'acabar aquesta entrevista, avui amb Martí Barberà, regidor d'Hisenda, Finances i Contractacions de l'Ajuntament de Valls, 12 de maig, eleccions al Parlament de Catalunya, 9 de juny, eleccions al Parlament Europeu. Tenim una primavera electoral, vostè és allò de Junts, donarà suport a la llista de Carles Puigdemont, també de la candidata per Tarragona, Mònica Sales, de fet amb una llista per Tarragona on també hi ha gent relacionada que ha tingut responsabilitats de l'Ajuntament de Valls en l'aspecte tècnic, Jordi Bertran i l'actual gerent del PIUS Hospital Noemí Nieto, no? I també Albert Batet, que és el cap de campanya i que formarà part de la llista de Barcelona, l'exalcalde de la ciutat. Com afronta aquestes eleccions? Col·laborar, no? Veurem també, no? Què succeeix? Són unes eleccions incertes, no sabem què passarà. Com es respiren aquestes eleccions?
Bé, jo no sé, jo des de la línia on estic ara, jo la sensació és que es respiren, bueno, que la tornada del president Puigdemont jo crec que il·lusiona molta gent. Tots els que no volen estar il·lusionats per la tornada del president Puigdemont posen dubtes a si tornarà, però els que coneixem el president i sabem com ho ha aguantat i com ho ha seguit, sabem que tornarà, i per tant estem treballant per ell i per un projecte de Catalunya, que ja veiem que el món independentista ens hem d'entendre, perquè si no s'entenem el món independentista, a Catalunya no avança, i no és qüestió d'imposar ni no d'imposar, sinó que és qüestió de la ciutadania que decideix si hi ha quin és el model que vol apostar, no? Quan el president Puigdemont diu, bueno, jo tornaré i si no em posen president, doncs ja plego, doncs llavors haurem de buscar el model autonomista, perquè si la majoria vol el model autonomista, doncs dominarà el model autonomista, però els independentistes sempre estem treballant i treballarem perquè el model, i jo vinc d'un món que era moderat, però és que el món moderat de cara a l'estat espanyol no té futur, i per tant t'has de radicalitzar vulguis o no vulguis, perquè si no estem perdent, jo crec que el president Puigdemont ho diu molt bé, quan perdem inversions no les perdem pel Martí Barberà i les tenim pel senyor Juan Felipe, les perdem pel senyor Marbella i Barberà, les perdem pel senyor Juan Felipe. Si el senyor Juan Felipe està content de perdre les inversions, cap problema, però jo no estic content de perdre les inversions. I per tant, quan les perdem per tots. I allò que és la Generalitat qui té la culpa quan no té recursos, i això ho podem veure al Pius, i parles amb els sindicats i et demanen i dius, és que no estem ben finançats, però no estem finançats perquè la Generalitat no ens ho dona a nosaltres i ho dona a algú que no toca. No, és que de l'Estat no ve el finançament pel nivell que necessitem a Catalunya de ser punters i capdavanters amb tot, no? O amb moltes coses. Per tant, amb molta il·lusió aquesta campanya, la tornada del president Puigdemont jo crec que és històrica per Catalunya i és històrica també per la resta d'Espanya perquè ells no volen que torni. I per tant, això ja és un bon motiu.
I més avui que hem conegut també el tema del tsunami democràtic, que segueix gent doncs, amb aquests delictes diuen, de terrorisme, no? També això preocupa, no? Del clima polític que hi pugui haver en els propers mesos al nostre país.
Bueno, jo crec que a Catalunya no ens preocupa, i ara t'ho diré des de la vessant d'haver estat de diputat a Madrid, no? A Catalunya vivim i convivim, i a la resta d'Espanya expliquen què passa a Catalunya sense saber què passa. Llavors, què passa? Que aquí posen terrorisme no per Catalunya, que ja sabem que no hi ha terrorisme, sinó per tota la resta d'Espanya respecte a Catalunya. Però és un concepte que tots sabem que de terrorisme... Jo vaig viure molt bé el 17 d'agost com a director general d'Educació en aquell moment, al Departament d'Educació, i el que va significar els atemptats terroristes de l'agost, i sabem que és terrorisme. I per tant, tot l'altre que ens estan acusant o estan acusant a sectors és un tema per defensar-se el Partit Popular i Vox, sobretot en aquest sentit, i per descastar el president del govern, el senyor Pedro Sánchez. No? Però aquí ja sabem, i ara la votació és en clau catalana, per tant el terrorisme és una cosa que ens llancen d'allà cap aquí, però aquí sabem que no existeix, i ho dirà el senyor Illa, i no crec que el senyor Alejandro Fernández digui ara que aquí hi ha hagut terrorisme, perquè ell és conscient de que no n'hi ha hagut. Per tant, que ho digui el senyor de Vox, molt bé, però la gran resta de la ciutat sap, de la ciutadania sap que no hi ha sigut. Per tant, jo crec que ens han d'extreure de la resta d'Espanya i votar allò que li vagi millor a Catalunya respecte a Espanya també i a Europa, que és que el president Puigdemont, amb una majoria independentista, torni a ser president de la Generalitat.
Queda dit, eleccions, 12 de maig, 9 de juny. Hem volgut, però, sobretot parlar avui amb el Martí Barberà, el regidor d'Hisenda, Finances i Contractacions, d'aquest pressupost que es va aprovar de manera inicial el passat dilluns 8 d'abril. Martí Barberà, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí a la sala d'alcaldia de l'Ajuntament de Valls. Ja sap que té les portes obertes sempre que vulgui de Ràdio Ciutat de Valls per explicar qualsevol dels projectes que desenvolupi dins les seves àrees.
Moltes gràcies, David.